Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 11:15 fins la 1 del migdia, amb Raquel García. Sí. Fem salut amb el Parc Taulí.
Un 3% de la població té el que es coneix com un coeficient intel·lectual límit, és a dir, un coeficient entre el 70 i el 84, mentre que la normalitat s'estableix entre el 100 i el 130, xifra a partir de la qual es considera altres capacitats. Des de la Generalitat s'ha impulsat una prova pilot al Taulí i al Trueta de Girona per estudiar com viuen les persones amb coeficient intel·lectual límit la seva condició i si necessitarien també atencions específiques. Es tracta del programa FIL, Funcionalitat Intel·lectual Límit, en marxa des del mes d'abril passat. I nosaltres ara en parlem amb la Marina Banyó, que és la treballadora social i responsable del programa pilot. Bon dia, Marina.
Bon dia.
Primer de tot, ens agradaria explicar com es pot detectar que una persona té aquest coeficient intel·lectual límit.
Coeficient intel·lectual límit es caracteritza per disfuncions cognitives diverses, vale, que s'associen a un coeficient intel·lectual entre el 70 i el 84. Vale? Però com no totes les persones amb un coeficient intel·lectual d'aquesta franja tenen limitacions a la vida ni limitacions en la seva funcionalitat, també se'ls ha de fer una segona prova que mesura les limitacions en el funcionament, en la seva participació. Vale? Llavors necessitaríem dos tests, diguem-ho així. Vale? El primer seria el de coeficient intel·lectual, i el segon seria el de funcionament. Val?
Quines diferències hi ha entre aquestes dues proves que ens comentaves?
Bueno, la primera prova només mesura el coeficient intel·lectual, és a dir, tu tens un número, el que sigui, cadascú fa una prova i té un número, i el segon mesura si tu ets capaç realment, perquè una persona pot tindre un coeficient intel·lectual baix, posem-li un exemple del 75, vale? Però clar, després està el segon test que mesura si tu realment ets capaç de resoldre problemàtiques complexes, si una persona sap orientar-se, sap traslladar allò que està pensant, sap comunicar-ho. Vull dir que tot són, diguem, mesura més les capacitats, les limitacions que una persona pot tenir, no? A la seva vida a nivell ja funcional. Vale?
Perquè quines conseqüències té aquest índex intel·lectual en el seu dia a dia? M'imagino que molts acaben tenint problemes, no?
Mira, hi ha moltes dificultats. Estem detectant que les persones amb funcionament intel·lectual límit tenen moltes problemàtiques a nivell social, però ja no només a nivell social, sinó a nivell acadèmic. Hi ha un gran fracàs escolar arrel d'aquest origen. També hi ha una dificultat en l'accés a l'ocupació, inclús en seguir itineraris acadèmics, itineraris laborals, les relacions entre les persones també. Llavors, això té una afectació realment important a la vida de la persona.
M'imagino que precisament les persones amb aquest coeficient intel·lectual límit tenen, com deies, més dificultats que persones amb discapacitat en el seu dia a dia, perquè suposo que, evidentment, costa, no?, arribar a aquest diagnòstic. Després suposo que també, com comentaves, es complica, no?, el tema d'accedir a segons quines formacions o fins i tot al mercat laboral.
Exacte. Pensar que, com aquestes persones, les persones amb funcionament intel·lectual límit, no estan reconegudes a nivell social com a necessitats d'una atenció especial, ni en el camp de l'educació, ni en el camp de la salut, ni en el camp social. Llavors, aquestes persones per què tenen dificultats de continuar? Perquè estan en els circuits generals. Llavors, no hi ha una... no hi ha programes que siguin específics per a ells, però ni en l'acadèmic, ni en el de salut, ni en els itineraris laborals estan adaptats a les seves necessitats.
O sigui que queden al marge del sistema.
Exacte, queden al marge i llavors entren en el circuit ordinari. Tu pensa que a les persones en general ja ens costa continuar el ritme acadèmic, aprovar l'ESO, entrar a la universitat, buscar una feina o passar una entrevista de feina o mantenir la teva feina i ser competitiu a nivell laboral. Imagina't a una persona que ja de per si ja pot tenir unes dificultats ja establertes a més de tot això. Llavors, les estem entrant en un circuit general i això genera una frustració molt gran a les persones. I què passa? Que moltes acaben desenvolupant alguna problemàtica de salut mental, vale? Llavors, bueno, la idea una mica és poder fer prevenció, no?, de tot això i poder focalitzar la nostra mirada en les persones amb funcionament intel·lectual límit que actualment són invisibles a la societat.
Actualment són invisibles i no sé si detecteu que hi ha un increment d'aquest col·lectiu o no. És que potser ara, no?, es detecten aquestes mancances i també doncs, s'impulsen iniciatives com les que ara explicarem.
No sabria dir-te si hi ha un augment de les persones amb funcionament intel·lectual límit. Pensa que hi ha molt poquets estudis al respecte de... Si poses en Google i busques algun estudi, veus que no hi ha molta cosa, que els estudis es pots comptar amb els dits de les mans, inclús a nivell internacional. Vull dir que aquest concepte és tan nou, és nou per tothom. De fet, quan hem començat a fer... ja hem començat a presentar el programa, no?, a nivell així una mica de Sabadell, no?, pues a educació o a les entitats que fan inserció sociolaboral. Clar, els obris els ulls perquè diuen, ostres, ara ja sabem què és el que passa, perquè com pots enfocar una situació, com pots ajudar a les persones si no saps realment el que li passa? Tu saps que té alguna dificultat, clar, però no saps què és.
Per això és important, no?, posar-hi nom, no?, i a partir d'aquí detectar, no?, fer una radiografia i veure doncs, les necessitats i llavors els recursos que es poden dotar. De fet, ens agradaria que ens expliquessis d'on surt el programa FIL, en quin moment també la Generalitat doncs, hi decideix impulsar-lo.
Sí, mira, tot això s'inicia... Mira, el 2015 naix una associació que es diu Associació Naviu, vale, que diguem que s'origina de la sensibilitat dels empleats públics del govern de Catalunya. Va, llavors, aquesta associació comença diguem, a descobrir els problemes als quals havien d'enfrontar-se les persones que des de la perspectiva diguem, de la seva intel·ligència entraven en aquell moment, es deia el concepte de borderline, val? Que actualment això ha canviat.
Afortunadament,
vale, llavors, afortunadament, sí. Llavors, clar, aquestes persones en aquell moment no eren reconegudes i actualment tampoc, no?, com a necessitats d'una atenció especial, ni en el camp de l'educació, ni en el camp de la salut, ni en el social. Llavors, això que determina, en primer lloc, un fracàs escolar i, en segon lloc, aparició de problemes emocionals o de conducta més tard, vale? Que també van acompanyats de grans dificultats per a l'adaptació social i l'accés a l'ocupació. Vale? Des de llavors, clar, les coses a nivell de salut mental han començat a canviar en els últims anys, no? I també s'ha començat a ajustar la seva denominació i ara ja no parlem de persones borderline, sinó que ara parlem de persones amb una intel·ligència límit o, com li volem dir nosaltres, amb un funcionament intel·lectual límit. Vale? També se li ha començat a donar com molta més importància als conceptes com el d'atenció precoç, vale, que aquest seria un dels punts clau, diguem, del nostre programa. Després de l'associació Naviu, naix el 2017 un document que genera la Generalitat vale, de recomanacions per a treballar amb persones amb funcionament intel·lectual límit. Es diu recomanacions per a l'atenció de persones amb funcionament intel·lectual límit. I a partir d'aquí, al 2021, es genera la, diguem, la prova pilot. Vale, 2021 comença la prova pilot arrel d'aquest
primer
diguem,
document, no?
Exacte.
I d'aquesta, sí. Doncs això, petició feta per aquesta associació Naviu. Crec que la doctora Pàmies, no, del Taulí també
exacte.
Va col·laborar en l'impuls d'aquest document.
Sí.
Suposo que t'ha estat útil, no, com a fil de partida i també quines accions inclou per tractar aquest col·lectiu.
Sí, en primer lloc, jo crec que aquesta prova pilot, en primer lloc, el que pretén és, per una banda, fer un estudi, no? en profunditat dels diferents aspectes que conformen aquesta situació tan específica, que és evident que no és una condició exclusivament de salut o de salut mental. És una condició que afecta al funcionament social, acadèmic, al funcionament laboral. Per tant, aquest estudi ens permetrà tindre un coneixement més ampli i més profund del col·lectiu de persones amb un funcionament intel·lectual límit. I per altra banda, el que volem també és fer una prevenció a nivell sí. d'exclusió i prevenció a nivell de salut mental també, vale? De les persones amb un funcionament intel·lectual límit. Diguem que aquests serien com els objectius més bàsics.
Com els pilars, no?
Sí.
Parla'ns també de... Suposo que el programa el que intenta és agafar totes aquestes dades, no? Recollir-les i suposo que després fer actuacions, no sé si a les escoles, també en l'àmbit sanitari...
Sí, la idea que es té és, en primer lloc, evidentment estudiarem una mica la població, però ja hem començat, diguem, a generar un grup d'estudi i derivació de casos de persones amb funcionament intel·lectual límit, casos una mica complexes, que s'han de tractar entre, diguem, de manera interdisciplinar. Vale? Això què significa? Que si trobem un cas complicat d'un infant a una escola que té certes dificultats i detectem i diagnostiquem que és un nen amb funcionament intel·lectual límit, potser ens haurem de reunir l'escola, el professor, l'EAP, el
sí.
psiquiatre, el psicòleg, ens haurem d'intentar coordinar entre tots els serveis per poder donar, fer un pla d'atenció individual específic per a aquest infant en tots els àmbits de la seva vida i durant la diferència és que serà durant tota la trajectòria vital. Moltes vegades els programes, quasi tots els programes, estan separats entre infants i adults.
I joves, sí.
No? Però aquesta és una condició que com t'afectarà al llarg de tota la vida. Considera que és de gran importància fer un seguiment vital realment de tots els processos als quals pot passar una persona o pot tenir alguna dificultat. Llavors, crec que això també és important remarcar-ho.
Sí, és important posar en valor, no?, aquest acompanyament al llarg de la vida, doncs, per detectar, doncs, precisament l'evolució i doncs, com va avançant aquesta limitació. Suposo, perquè ells com ho viuen, suposo que els genera molta frustració, no?
Sí, a més, és una cosa que es desconeix.
Clar.
Per tant, hem de començar a treballar per generar un discurs correcte i d'ajuda a les famílies i a les persones amb un funcionament intel·lectual límit. Un discurs que ha d'anar molt lluny de la seva estigmatització i de la seva etiqueta i ja està. És a dir, si com amb tot,
sí.
Si tu diagnostiques alguna cosa, no, és per poder focalitzar sobre aquesta condició i poder donar un suport sobre aquesta condició, no per no un etiquetatge i ja està. M'entens? Això sempre pot generar tot l'objectiu totalment contrari al que volem.
Explica'ns també doncs, aquest mes d'octubre, no?, que enceteu aquesta segona fase del programa, en què consistirà, i suposo que abans comentaves que, tot i que acompanyareu els usuaris al llarg de la seva vida, suposo que enceteu o us focalitzeu amb els nens i els joves, perquè suposo que amb els adults és més difícil, no?, també després readreçar el rumb.
Exacte. Com un dels objectius primers de tot és detectar, vale?
Sí.
A les persones amb un funcionament intel·lectual límit, considerem que igual que en qualsevol condició de la vida, quan abans es detecta, millor. És a dir, per tal que, no sé, que les intervencions en l'àmbit educatiu, en el de salut i en el social estiguin ajustades a les seues necessitats d'aquella persona durant, quan és com en tot, quan abans ho coneixes, més temps tindràs per poder-ho treballar. No? Llavors, per això és que començarem aquest octubre amb infants, però que se, això es pretén traslladar també a l'àmbit adult més endavant.
Com us arriben els joves, els infants que participen en aquest programa?
De moment la detecció es pot fer des de salut, amb infants des d'educació, vale, o des de justícia. De moment nosaltres aquí ens estem, hem començat des de zero amb els de salut, que són els pacients que nosaltres com que tenim, com que ja els estem atenent. Llavors ja tenim aquesta, ja els hi podem detectar, és més fàcil la detecció i molt més fàcil el diagnòstic. Però ja hem començat ja a parlar amb els serveis d'educació perquè ells també comencin a fer una detecció, sobretot ara a principi de curs és important fer-ho, a les aules. I si els han donat pautes i ja bueno, estan disposats a poder detectar. De fet, ja comenten que ostres, que ja saben, ja tenen, no, com ja estan en seguiment amb molts nens que podrien ser possibles nens amb un funcionament intel·lectual límit.
Hem de dir que aquesta prova pilot la lidereu dues treballadores socials, una a Girona i tu a la nostra ciutat, a Sabadell. Per què s'ha considerat també que el vostre perfil era idoni, doncs, per assumir aquesta feina, aquesta tasca?
Jo crec que és una feina molt social perquè no només, com he dit abans, la condició de funcionament intel·lectual límit no només abarca l'àmbit de salut i de salut mental, també queden afectats moltes àrees de la vida social, acadèmica, d'habitatge més endavant, de laboral, la inserció laboral, de recursos en general, econòmic. Tot això va generant, no? Llavors, a les treballadores socials, bàsicament, tenim com una visió una mica global, treballem així, una mica global de la persona en tots els seus àmbits i focalitzem en allò que considerem i que no és només de salut o de salut mental.
Evidentment, perquè doncs, abarca, no? Doncs a diferents àmbits, com ens explicaves. Suposo que també hi ha altres perfils professionals, encara que sigui de manera indirecta, implicats, no? Suposo que la psiquiatria, per exemple.
Clar, no podríem fer cap diagnòstic sense psiquiatres i psicòlegs. Això, per això és que és interdisciplinar aquest programa. Una cosa és que les treballadores socials siguin treballadores socials les que tinguin la visió de coordinació, l'altra, tot el desplegament de professionals que es necessita per a les persones amb funcionament intel·lectual límit i poder treballar amb elles. És un gran desplegament de professionals de tots els àmbits i que són necessaris, és necessària la visió de tots.
Totalment.
I la intervenció, sí.
No sé fins a quan tindreu més o menys doncs, les conclusions d'aquest programa i també doncs, detectades aquestes necessitats reals del col·lectiu i suposo que amb la informació que aconseguiu doncs, després es podrà fer una millor atenció, no?, a aquests usuaris.
Sí, ja cap a l'abril, diguem, del 2022, ja pensem tindre ja algunes dades ja més clares per poder extraure algunes conclusions i començar a fer unes intervencions ja més adaptades al que hem vist, no? A l'observació o al mapa que fem nosaltres de la ciutat, no? A nivell de deteccions de persones amb funcionament intel·lectual límit.
Suposo que a partir d'aquí també es podrien crear fins i tot altres serveis, no? Mèdics o fins i tot formatius per atendre aquest col·lectiu. No sé, penso, per exemple, a programes al SOC que siguin específics, no?
Sí, el SOC ja col·labora, en certa manera, amb aquest programa. Tenen un programa que és el programa Singulars, que és per gent jove i que també han adaptat i a treballar, no?, amb persones amb funcionament intel·lectual límit. Llavors, bueno, tots es van generant, no?, com recursos, com programes, que és veritat que tothom estem una mica a veure com, bueno, començant-ho, no? Quan comences una cosa observes molt per veure què falta, què no falta, què funciona i què no funciona, no? I estem un poc en aquest punt.
I creus que hi ha interès també per part dels diferents serveis i les diferents administracions per atendre les persones amb coeficient intel·lectual límit?
Crec que moltíssima. Amb qui parlem, a qui li expliquem nosaltres, li presentem una mica el programa, els sembla superinteressant, perquè és com si, ostres, li posares nom a una cosa que tothom sabem que existeix, però que com no saps el que és, no ho saps identificar, doncs no acabes de poder tractar-ho bé o fer l'atenció que t'agradaria, perquè no acabes de comprendre, no?, que realment què és el que passa. Però sé que tinc moltes persones amb aquest perfil, però no les puc acabar d'ubicar, potser... És que, clar, potser podrien anar per la via de la discapacitat intel·lectual, però no poden anar per la via de la discapacitat intel·lectual perquè és una altra via. Les persones amb funcionament intel·lectual límit no són discapacitades intel·lectuals. Llavors, clar, la vida no, anar per el circuit normalitzat tampoc acaben de quadrar del tot perquè tenen moltes exigències.
O sigui, es troben allò llavors, entremig, no? Suposo que...
És aquest límit, no?, que sobretot les institucions públiques obrin els ulls en plan... Ostres, aquest programa pues, potser sí que podem treballar, no?, focalitzant en aquesta visió.
I suposo que hi hauran diferents entitats, no? Penso al Vapor Llong o fins i tot també entitats que treballen doncs, amb la salut mental que s'implicaran, no?, que també voldran més informació i tenir doncs, aquests resultats, aquestes conclusions i també les famílies, no?
Exacte, de fet amb Vapor Llong sí que hem pogut mantenir un primer contacte i hem pogut presentar aquest programa i bueno, ells sí que estan oberts a poder col·laborar en aquest programa de persones amb funcionament intel·lectual límit i també és una cosa que pensem de potser ens agradaria saber quantes persones tenen aquesta condició i que perquè potser podem generar una atenció més específica, no? Perquè funcioni. Al final, tot això es fa per a poder donar suport a aquestes persones.
Per acompanyar i donar els recursos, no?, que necessiten. Per acabar, no sé si teniu una xifra de quantes persones participaran en el programa. O encara
de moment és aviat, no tenim una xifra del tot clara. Sí que un 3% de la població... Això està estudiat i són persones amb un funcionament intel·lectual límit i que sí que és veritat que clar, aquesta xifra, això significa que té un impacte considerable això a la societat.
A la societat i, evidentment, en el dia a dia d'aquestes persones i de les seves famílies. Així que moltíssimes gràcies per explicar-nos, per fer aquesta radiografia d'aquest programa, però sobretot doncs, per això, no? Per posar fil a l'agulla i començar doncs, a descobrir i a detectar aquestes necessitats per ajudar totes aquestes persones. Moltíssimes gràcies, Marina. Molt bon dia.
Moltes gràcies a tu. Bon dia.
Al matí, amb Raquel García.